Eh? Dient el nom, el telèfon i el motiu pel qual voleu sortir. No, vols que posin també una foto, no. Guillem, o no cal?
Me la da.
No cal.
No,
eh?
No cal,
per favor.
Ah, jo, sí, sí. Per si volies fer un càsting ja complet.
No.
Telèfon i el motiu pel qual voleu sortir a versió@recu.net.
A lo loco.
El que farem
poseu
és...
Si de casa l'assumpte del mail, disculpa, Marc, que posin videoclip Estadella. Videoclip Estadella.
Val. El que farem també és que això ho traslladarem al departament de càsting, que això ho porta el Marc Bala, i llavors aquells mails que anem rebent els passarem al Marc Bala i el Marc us farà una miqueta de càsting, no? per seleccionar els protagonistes d'aquest videoclip. Per tant, resumim, videoclip de l'Estadella. Que això quan sortirà la cançó i tot això?
La cançó surt el 16 de juny, divendres vinent, a les 00:00 de la nit, a totes les plataformes, a Spotify, a tot arreu sortirà. I llavors serà la pretén ser la cançó de l'estiu, vull dir, recuperar l'essència del Caribe Mix i el disc estrella que hem perdut.
Doncs aquí us oferim la possibilitat de ser els protagonistes. Mail, Marta...
Mail de versió@recu.net, versió@recu.net, poseu el vostre nom, la vostra edat i el motiu pel qual voleu protagonitzar aquest videoclip del Guillem Estadella, que es gravarà aquest proper divendres, dius, eh?
Diumenge a la tarda.
A Cunits. Sí,
sí. Us espero, nois, sí.
Doncs escolta, mails ara amb tromba. Volem aquests mails, volem que els nostres oients participin amb el videoclip de l'Estadella. El Bala ja us trucarà, farem una miqueta de càsting.
Mira,
això...
ja tenim una candidata.
Doncs mira, això ho resoldrem. Això ho resoldrem el divendres.
Ui, és actriu, eh?
Ah, sí?
Home!
A veure la foto.
Ojo!
Atenció, eh? És actriu, 23 anys.
Oh, mira!
Es diu Ània, diu, soc actriu, m'encantaria sortir al teu videoclip.
Ah, pues mira.
A lo loco, un altre, l'Eric. Bueno, ja, escolta, ja anem recuperant.
A veure, molt bé.
Estadella, gràcies. Vinga.
A vosaltres, guapos. Adéu.
Va, mentre anem rebent mails de gent que vol sortir al videoclip de l'Estadella... Són les 6:02. Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
No tot són males notícies, segons qui, segons per qui aquesta tarda, perquè el Barça podrà jugar a la Champions la propera temporada. Amb qui? Amb Messi segur que no.
Amb Messi segur que no. En tot cas, aquesta és la conclusió que s'extreu de l'actuació de la UEFA, que avui mateix ha obert un expedient a l'Osasuna per un cas de compra de partits de la temporada 2012-2013 i que no ha tingut sentència ferma fins fa unes setmanes. Ha estat, doncs, arran d'aquesta sentència del Tribunal Suprem que l'organisme ha intervingut en el cas i podria acabar expulsant el club navarrès de les competicions europees, perquè recordem que l'Osasuna s'havia classificat precisament aquesta temporada per la Conference League. I per tant, de tot això se n'extreu que no s'espera que hi hagi una sanció al Barça arran del cas Enriquez Negreira fins que la justícia no es pronunciï definitivament sobre aquesta qüestió i s'hagin esgotat tots els recursos, cosa que no passarà almenys abans que s'iniciï la temporada vinent. Per cert, que l'equip que es beneficiaria directament d'aquesta exclusió de l'Osasuna, si finalment es confirma, seria l'Atlètic de Bilbao, que és el 8è classificat i que ocuparia la plaça vacant a la Conference League. Tot això, la tarda, que com deies hem sabut que Leo Messi finalment no tornarà al Barça i fitxarà per l'Inter de Miami, una notícia que ha avançat el periodista Miguel Rico i que ha pogut confirmar RAC1. L'argentí no esperarà el club blaugrana i s'ha decantat per una de les ofertes que ja tenia sobre la taula, en aquest cas la de la Lliga dels Estats Units.
Els Mossos desallotgen des de fa una hora la festa Rei d'Il·legal d'Ibars de Noguera. Estava en marxa des de la matinada de dissabte al costat de l'embassament de Santa Anna i encara hi havia unes 300 persones. L'operatiu policial el formen diverses unitats d'antidisturbis. Un dels objectius del cos és localitzar els organitzadors de la festa abans que marxin. Durant les primeres hores de la festa, el dissabte, 5 Mossos van acabar ferits quan intentaven evitar que hi accedissin alguns participants. Un camió va arribar a embestir un cotxe patrulla. Des de llavors s'ha controlat l'accés per evitar que hi entrés més gent i fer testos d'alcoholèmia i drogues als que en sortien. Precisament ahir hi va haver un altre intent d'atropellament en un d'aquests controls. Finalment, la policia ha decidit accedir-hi per desmantellar la festa il·legal. Per cert, que Interior vol revisar la llei perquè contempli les rave. Admet que ara mateix la normativa no és clara i no detalla, per exemple, com hauria d'actuar la policia en casos com aquest. El departament explica que no poden sancionar unes festes d'aquestes característiques a l'aire lliure, tal com ho farien si es fessin en locals. Això és precisament el que reclama el sector de l'oci al govern. La Generalitat i la regió sud de França impulsaran una aliança dels ports de la Mediterrània. Ho faran amb la intenció de pactar els límits de contaminació. Això amb l'objectiu d'evitar que generi competència entre ells. És un dels acords als quals ha arribat en una trobada que ha tingut el president Pere Aragonès amb el seu homòleg de la regió, enviat especial de RAC1 a Marsella, Adrià Santasusagna.
En aquesta aliança hi entrarien els ports de Barcelona i Tarragona o també Marsella i Nice. L'objectiu és trobar un marc comú per reduir les emissions i creuers i fer-ho tot plegat més sostenible, n'ha parlat el president Pere Aragonès.
Els ports de la Mediterrània s'han d'unir per plantar cara a la contaminació, per fer-ho de forma conjunta, per fer-ho de forma acordada i, per tant, doncs, per aconseguir que la lluita contra la contaminació que ve de part del transport marítim pugui ser una lluita compartida.
També han acordat amb la Regió Sud cooperar en altres temes com l'hidrogen verd i la lluita contra la sequera.
I Ucraïna nega que la voladura de la presa de Novakhovka afecti la seva contraofensiva, tal com assegura Rússia. Kiev, això sí, admet que el desastre humà i mediambiental és extraordinari. Ja s'han inundat 10.000 hectàrees de terra agrícola a les àrees que controla Ucraïna. De l'altra banda, no se'n saben xifres encara. Tot i això, el govern ucraïnès confia que l'estabilització dels nivells d'aigua a les zones que ara estan cobertes es pugui aconseguir els propers 4 dies.
Pel que fa a la resta dels esports, més enllà de la qüestió de la Champions i del Barça, RAC1 es pot avançar que l'Espanyol ha tancat un acord amb Stagefront, empresa americana dedicada al ticketing online, pels naming rights de l'estadi. Amb aquest nom es rebatejarà l'estadi de Cornellà al Prat, en un acord que durarà 5 temporades i per la qual Stagefront pagarà a l'Espanyol aproximadament 1 milió d'euros, mentre el club competeixi a la segona divisió. El Brasil-Guinea-Conakry, que es disputarà el proper 17 de juny, serà el primer partit amb el canvi de nom a l'estadi de l'Espanyol. En tot cas, és un dels contractes més alts del futbol espanyol. A tot això, el nou jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, ha arribat a un acord amb el club blanc pel traspàs procedent del Borussia Dortmund a canvi de 100 milions d'euros, i a les portes de la final de la Conference League entre la Fiorentina i el West Ham, que juga aquesta nit a Praga, la policia ha detingut ja fins a 30 persones després de diverses batusses al carrer. Mentrestant, en tennis tenim en joc els quarts de final del torneig de Roland Garros. Del quadre masculí ja s'han classificat per les semifinals Novak Djokovic i Carlos Alcaraz, i ara busca la seva plaça l'alemany Alexander Zverev. Més detalls des de París, Albert Bassas.
Contra l'argentí Echeverri, partit disputadíssim i molt igualat, perquè si bé Zverev s'havia endut el primer set per 6-4, Echeverri l'ha empatat adjudicant-se el segon per 6-2. Ara el tercer, 3-2 per l'alemany, però amb l'argentí servint per empatar a 3 just quan s'acaben de complir les dues hores de joc. Recordem també que després d'aquest partit quedarà encara el darrer duel de quarts entre el danès Rune i el noruec Ruud.
I pel que fa al temps, s'esperen alguns ruixats poc importants al Pirineu i plou una mica en àrees de les Terres de l'Ebre. Són precipitacions que encara es mantindran unes hores, però no s'esperen tempestes com les dels últims dies. Demà serà un dia en conjunt tranquil, però al matí pot caure algun xàfec a la Costa Daurada i a la tarda alguns al Pirineu de manera dispersa. Al final del dia arribaran precipitacions més extenses a ponent i al sud, que no progressaran gaire més enllà. A l'interior, en molts casos, sumarem un parell de graus respecte a avui.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Que felicidad que ando corre tu el césped más. Jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor despedazo artificial.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Coneixes Bionet? És l'empresa especialista en control de plagues, tractament de la fusta, tèrmits, vespa asiàtica a la Catalunya Central. A Bionet oferim un servei respectuós amb el medi ambient i amb la biodiversitat per a empreses, particulars i administracions. Consulta més informació a bionet.cat o envia un correu a bionet@bionet.cat. Bionet, innovació i experiència al vostre servei.
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
No pot ser.
És una broma, no?
2 què?
Escape Room 2, a partir del 5 de desembre al Teatre Condal. Entrades ja a la venda.
Quina mala llet.
Busques cotxe o moto? Troba el teu vehicle a la Fira del Vehicle d'Ocasió d'Autovivo del 9 al 17 de juny a Sant Boi. Escull entre més de 500 vehicles de quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari i totalment garantits. Beneficia't de fins a un 30% de descompte i a més compra ara i no paguis fins al setembre. Informa-te'n a firadelvehicle.cat i autovivo.es.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Guix. Una comèdia divertidíssima, com la Jaula de les Loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
A veure, a continuació us proposem una tertúlia, una entrevista a dues bandes. Teatral i pràctico-jurídica, podríem dir, eh?
Caram.
Perquè a Catalunya es van fer més de 700.000 testaments l'any passat. Un document que és un simple tràmit, però que pot trencar famílies si les coses no van bé. D'això va l'obra de teatre Coralina, La serventa amorosa, un text de Carlo Goldoni, sensacional, que el director Oriol Broggi ha portat al teatre a la Biblioteca de Barcelona amb els actors de La Perla 29. Avui amb dos dels protagonistes, que són el Xavier Boada. Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
I la Rosa Gàmiz. Rosa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també ens acompanya l'advocat expert en testaments, Alejandro Ebrard. Alejandro, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Benvingut. Ja us hi trobeu bé, en aquell escenari, perquè m'han dit que passa una cosa estranyíssima amb La Perla 29, que no hi ha sorra.
Oh, sí.
Però com pot ser? O sigui, si sempre hi ha sorra. Sempre hi ha sorra.
Hi ha fusta, ara, aquesta vegada. Sí,
hi ha fusta.
Hi ha com un enterimat així. De fet, hi ha molt poca cosa. Hi ha l'enterimat aquest de fusta que han fet a La Perla i les parets de La Perla, que, de la biblioteca, que això dona molt... Bueno, ja quasi en tenim prou. Quatre tamborets, uns sofàs i una cortina molt bonica.
I tinc una pregunta importantíssima. En aquest escenari que m'esteu explicant, és ignífug? No es pot encendre aquest escenari, no?
Les pedres no.
No, eh?
En principi les pedres no.
Perquè potser s'hi hauria de celebrar un aniversari, que potser és avui, pot ser?
Ah, doncs sí.
A veure si ho he de dir jo, això. És l'aniversari del Xavier?
A partir d'una certa edat, diguem-ne que l'alternativa sempre és pitjor, eh? L'aniversari sempre és pitjor.
Sempre.
Però un, en lloc de celebrar, comença a amagar-ho una mica.
Doncs no ho amaguis, perquè avui ho farem públic a tot arreu. Xavier, moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
I el Toni Clapés, que avui no té veu, però sí que té cames, t'entra un pastís per la porta.
Bravo. Es felicitem.
Bravo.
Un pastís.
26.
Que posa 26.
Sembla molt
millor. Sí? Bufa, Xavier, les espelmes. Bufa.
Per molts anys.
Bravo. Molts anys. Et demanarem que t'ho mengis després, eh? Sí, perquè ara tindrem una mica de feina.
Aquí, però me'l menjaré.
Sí. Bueno, compartim.
Però... Sí, és que el Toni s'ha... Va bé, el Toni. Sí, tal com la veu, que li va...
No sap què fer.
Bueno, per això deia. Per això us preguntava si era ignífug, per si bufeu les espelmes, també es
poden. Ja l'hem bufat algunes.
Ah, molt bé.
D'algun altre actor, del Sergi, que va fer 40 anys.
Jove.
En el moment de l'estrena, gairebé. I avui jo els hi porto també unes coses perquè podem celebrar.
A veure si serà com la Ratonera, això, que anirem passant anys i generacions, allò de l'Àgata Cristi que passa a Londres, i els actors veus celebrant aniversaris i tot plegat.
Els fills dels actors.
Bueno, pel tema de les herències, Alejandro, més val, no?, anar celebrant aniversaris. Vol dir que, de moment, vostè no entra en joc.
Bueno, clar, a nosaltres entrem.
Si hi ha aniversaris, no entra en joc.
A l'hora de... Evidentment. Però no, també és molt important entrar en joc abans de morir.
Ara.
Molt perquè es poden evitar molts problemes. Ja no dic impostos, que també s'eviten. Però, sobretot, s'eviten molts problemes entre famílies.
Molt. Avui jugarem a dues bandes, perquè el testament és un dels temes importants de la Coralina. Però abans, Eulàlia... situa'ns una miqueta sobre l'obra.
Doncs mira, és una història d'embolics que està ambientada al segle XVIII a Itàlia i va de que el senyor Ottavio s'ha casat en segones núpcies amb la Beatrice, que vol que l'home faci testament per quedar-se amb totes les seves propietats. Fins i tot ha aconseguit que fes fora de casa el seu fill, que és el Florindo, i ha marxat amb la serventa, la Coralina. La Coralina és una noia molt tossuda i farà el possible perquè la Beatrice no se'n surti amb la seva. I aquí, a partir d'aquí, es
van conèixer moltes coses...
que no podem explicar, però és un embolic gran.
A veure, Xavier, tu ets el pare.
El senyor Ottavio, sí.
Per què et poses en aquest embolic?
Bueno,
perquè tu et venen a treure la pasta.
Ara en diríem un sugar daddy. No? Sí. Un sugar daddy, sí. aquesta terminologia que s'utilitza ara, però quan un senyor ja es fa gran, com és el meu cas, sí. Avui, no?
Sí. Però no estàs sol, però si n'has fet 26, quan les hem bufat ara mateix, estàs en plena forma.
Doncs s'enamora. A veure, li agrada, jo diria, perquè Goldoni té una cosa molt curiosa, i és que l'amor pulula per allà, però... és més important la gana, diu ell mateix. Aleshores, sí que hi ha una relació entre el senyor Ottavio i la Beatrice, està molt enamorat, teòricament, de la Beatrice, perquè segurament que la Beatrice el tracta molt bé. Mm-hmm. O sigui que no deixa d'haver-hi sempre un mercantilisme, fins i tot en el darrer sentimental, jo diria. I aquesta Beatrice, doncs, no és precisament un angelet, és una persona que maquina, com heu explicat.
A preguntar, ets dolenta o no?
Estan dient tota l'estona que sóc dolenta, però jo crec que no.
Que no?
Amb la Mireia,
però que no vas a darrere dels calés?
Sí, però vaig a darrere dels calés perquè tinc una necessitat i perquè la dona emocionalment necessita els diners pel seu fill, que té un fill que una mica justet...
Ens està justificant el teu personatge.
Però fixa't que mira pel seu fill.
No pels
els altres.
No per defensar el personatge, faig el que sigui i tota l'estona faig dient...
Quan sigui el teu aniversari el celebrarem.
Els fills es fa tot. Sí, jo tinc un fill que aquí no ha anat a veure la funció, aneu la veure.
Una eminència.
Per això,
salveu,
no, Toni? I vull dir que...
Sí, jo el vaig anar a veure, el que passa que avui estic en unes condicions que per això porto la mascareta, per no contagiar-me. Tot i que no tinc Covid ni res, però bé, jo per si de cas dic, escolta, els actors no us perjudiquem.
No, per favor.
O sigui, que d'aquí una setmana us en recordeu de mi, la mare que em va parir.
Home, amb aquesta veu no podríem anar al teatre.
No, que per cert, què feu quan us trobeu en situacions d'aquestes?
Sí.
Bueno, és que jo vaig anar al metge.
Ja has passat aquesta fase, no?
M'han donat 3 pastilles i ja no te'n puc donar més. I clar, no. M'ha deixat a les fosques.
Això?
No, ja veus, estic aquí. Bueno, escolta, toco fusta, que no us passi res.
Però escolta, que no teniu pas un personatge amb veu trencada que li poguéssiu donar el clapés.
Home, jo t'he de dir que he estat actuant aquests darrers dies amb un pinçament d'un nervi d'una vèrtebra. Però clar, l'Ottavio és un vell.
Sí,
I l'Ottavio, si va coix... Doncs,
bueno, això és mètode, n'has de dir mètode, d'això.
D'això se'n diu mètode.
Mètode, escolta. A veure, el cas que hem plantejat, Alejandro, una dona que, malgrat les justificacions, va darrere dels calés, un altre senyor...
Passa molt.
Això passa en el testament.
Bueno, passa molt. Perquè és segona parella.
Sí, sí.
Segona parella.
Passa molt!
Bueno, però deixi que l'especialista respongui.
És molt sovint. És molt sovint, és una situació... Inclús a vegades pues, se li posa un nom, que és el lagarto o la lagarta, no? Tu dius, bueno, és que quan fas un testament, dius, bueno, però si la teva dona és mort, o el teu home és mort, després vindrà un lagarto o una lagarta i t'ho fotrà tot. Llavors els fills teus, pues, potser no veuran la teva part d'herència. O inclús, el que dèiem abans, parlàvem, hi ha un espècimen que es diu lagarto mochilero, que ben fills, que és el cas, no?
M'agrada molt la terminologia
jurídica.
La jurídica,
eh?
No és jurídica.
La Beatrice és una lagarta mochilera.
Llavors, amb el temps, aquests fills boníssim. Fan nyic-nyic-nyic i acaben convencent a l'Octàvia que faci un testament a favor d'ells.
És a dir,
els béns que podien haver... que eren d'aquesta primera senyora, de l'Octavi, acaben amb uns fills que no són d'ella. Uh-huh. I això, clar, això es tenen molt en compte.
Bueno, et consideres lagarta motxilera? Per al·lusions?
No, m'agrada molt això, perquè s'entén tot perfectament.
Perfectament,
no?
Perfectament.
Sí, 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 no ha estat una definició.
És una definició de personatge perfecta, és sí, això.
I això sol passar igual en homes o en dones, o hi ha gent que...
Lagartos i lagartes.
És més perillosa la lagarta perquè els homes són més burros.
I tant, sí,
clar, és més difícil enganxar a una dona que a un home. És així, de clar, és la realitat, és el que passa.
Sí, Anna, la funció passa això, perquè sí, l'Otavio, pobre home, és molt bon.
És molt,
molt bon.
També em dóna la sensació que ell fins a un punt sí que sap que...
Sí, però és que, hi ha contrapartida, eh? Clar, és que la senyora sí, i el senyor se'n van a dormir. Clar, després ell deu tenir una altra partida.
Fan ús del matrimoni.
Bueno, és que sempre s'ha dit que Goldoni, bueno, els personatges masculins són... Sí. Heu dit bona persona, sí, diu una mica burros.
Sí, sí, sí.
A Goldoni sempre ha passat una miqueta
d'això. En aquesta funció tots els personatges dels homes són una mica així.
Sí.
Justets tots.
Inclús el notari...
També.
A veure, tampoc el veus que sigui molt eminència,
i tant, també.
O sigui, el notari i tampoc queda molt bé.
No, 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 i no, les espavilades i les que maquinen i les que... No,
sí, sí,
són les, els tres personatges de les sí, dones. Sí. Potser l'enamorada no tant, però la protagonista, la Coralina, també sí, és... Ella ho fa en positiu, com si diéssim, però està maquinant tota l'estona, sí, tota l'estona, tota la funció, i ella no, el meu personatge, la Beatrice, la lagarta aquesta.
Sí, la lagarta motxilera, la lagarta motxilera.
Aquesta no, aquesta ho fa com en negatiu, com si, que jo tampoc penso que és en negatiu, però bueno, que com en negatiu, no?
Quines edats, ara, no sé si és la pregunta pertinent o no sé si ho posa a l'obra, cada vegades ho determina, quines edats representa que tenen els vostres personatges? Les que teniu vosaltres? La que acabem de celebrar avui? Ho dic perquè la següent pregunta serà sobre l'edat del testament, eh?
L'Otàvia 26,
sí, jo com ara, 26, com no, el meu personatge
és molt gran,
jo m'imagino bueno, un senyor
és...
ratllant els 80 anys,
sí,
ratllant. Que no és el meu cas, evidentment.
I que no són els 80 anys d'ara.
I que no són els 80 anys d'ara, exacte. I, per tant, sí que hi ha hagut una mica de treball de composició d'altres personatges. Altres actors han fet un treball en un altre sentit, però quan el teu personatge està lluny en l'edat o en altres aspectes has de fer una mica de composició.
I la Beatrice?
No, la Beatrice és més jove. Mm. No s'especifica molt, però és més jove que jo, segur. Perquè, a més, hi ha algun moment que sí que es diu, no? Que hi ha algun moment, ara no me'n recordo la rèplica.
Més jove que tu, que tens 25, 30 anys,
bueno,
més
sí,
jove que tu, diria, que és adolescent,
pràcticament. 40. Que no, és més jove.
Ho preguntava per les edats. Quan fem testament? Quan fem i quan s'hauria de fer testament?
A veure, s'hauria de fer testament en el moment que tinguis una propietat, punt. Tinguis l'edat que tinguis.
Una propietat?
A partir de 14 anys ja pots fer.
Quina propietat?
Un pàrquing. Si tu tens un pàrquing i tens dos fills i no dius... Què tenen de fer, què tenen que fer, es mataran pel pàrquing. És a dir, serà per un i l'altre li pagarà l'altre, o un segon el vendrà, però si deixes el pàrquing a tots dos, ja està liat.
I a la que no tens fills, si no tens fills, també hauries de fer testament o no?
Bueno, encara més, perquè si no anirà a parar allà on digui la llei, que és els teus nebots, cosins, germans, si tens... I potser val més la pena que li deixis a posar amb el teu veí, la teva amiga, el teu amic, perquè si no anirà a parar aquests parents que potser no tens relació.
I si no tens ningú, l'Estat?
La comunitat autònoma.
Però si tens fills i no fas el testament, no va a parts iguals a cadascun dels fills?
Sí, però sí, es complica molt.
Ah, clar, perquè compartim un pàrquing. Dilluns i dimecres, dimarts i dijous.
Exacte. No, primer bueno, passa això.
Es ven i es divideix a parts iguals.
Si volen vendre. Clar, s'han de posar d'acord per vendre. Tots dos. Aquí ve el problema. Que sempre hi ha un que no vol vendre.
Exacte.
O ve el marit o la muller d'aquest i diu, mira, no vull vendre, perquè no val, o perquè... etcètera, ja comencem. Els polítics. És típic.
I aleshores en el testament tu pots dir, heu de vendre i dividir? O,
sí,
o sigui, has de marcar-ho? Pots marcar-ho?
Tu pots dir, si un dels dos se'l vol quedar...
Estem en un pàrquing.
Sí, sí, sí.
Pàrquing
sí, sí, sí.
Vol
que sí, bueno, és
un bon exemple.
Són cèntims.
Pues un, si vol comprar un, a l'altre li té de vendre per posar el preu del mercat. I que no es posen d'acord, doncs amb el termini d'un any ho tenen de vendre. Mm-hmm. Punt. O anomenem a una tercera persona, que podria ser un marmessor, i aquest marmessor li dius, amb el termini d'un any tu tens capacitat per vendre i repartir els diners a tots dos.
Un home bo.
S'ha acabat el problema.
Un home bo.
Això, com dèiem a la introducció, i ho dic tal qual estava escrit, és un trencafamílies?
Bueno, jo sempre dic que les famílies és el que queda després d'una herència. Clar.
Aquesta frase és bona, eh?
Sí, bona, és, sí, és bona. Bueno, a veure, no vull fer spoilers, però aquí Goldoni, amb el text, a veure, tampoc això acaba com una festa.
Bueno, perquè m'agradaria saber a Goldoni què us hi jugueu. De quin merenci estem parlant? Això es diu?
Hi ha
calé gros,
aquí. Sí, sí.
Estem parlant de creditors, de deutors, de gent que ara, o sigui, del senyor té coses per cobrar, té patrimoni, i sobretot estem parlant de llegats, de milers d'escuts, de 6.000 escuts, tu parles, em sembla, no?
De dot.
La dot.
Jo em torno boja perquè necessito el paper de la dot, que ell, ja abans de fer el testament, ell ha fet com una dot dient que a mi em deixarà uns diners. Llavors ella es torna boja perquè aquest document l'autentifiqui el notari.
Exacte.
No?
Sí, sembla ser no que està autentificat.
No estava autentificat i ell només ho va fer, i jo estic aquí intentant maquinar perquè aquell document que em va fer un dia el pugui autentificar. I
perdoneu, com una escriptura. Perdoneu un moment, però a mi m'han dit que l'obra hi ha un notari.
El
notari, de part de qui actua? Actua correctament?
No. És un notari que no sabem si és exactament un notari, perquè tenim amb l'Oriol parlant-ne, es va optar una mica, com que el capdavall és una farsa, el que fan, fan una farsa
atenció. Aquest detall és important.
És molt important, és una farsa, no descobrim arguments, però sí que hem arribat a pensar que un criat de la casa es fa passar per notari, per contribuir a que la cosa arribi a bon port.
Després, però no queda clar.
Però no queda clar, això. Podria ser
un
notari.
A mi no m'ha quedat clar. Queda el dubte.
Sembla un notari d'aquells que... Vingui, es diu Don Agapito, també.
Sí, també té bon nom.
Nom de notari.
I el Don Agapito és d'aquells que la Coralina diu aquest el aniré a buscar i aquest farà el que jo digui. L'enrere. Que pots comptar quin notari...
Ara, Alejandro, Déu no ho vulgui, perquè aquí veig venir un embolic de nassos. Vostè apareix al mig de l'obra. Vostè com ho resol, això? És a dir, que hem dit que hi ha unes propietats, no?
I ara que faci de Goldoni.
Exacte.
Comença per començar. Hi ha un document d'aquesta dot que li ha de passar que s'ha de verificar.
Bueno, tot això ho trobareu, a veure, tot això ho trobareu a l'obra de teatre.
Aneu-la a veure, que per cert, ho entendreu.
Que per cert, bueno, després faré una pregunta que hem estat buscant avui. Després de fer la pregunta.
A veure, aclarim com actuaria el notari. En el cas que em estem exposant.
Clar, ara el que faria és una cal·ligràfica, una peritació cal·ligràfica d'aquest document. A veure si és real o no.
És a dir, si és la lletra del
efectivament.
Perquè tu pots fer un testament...
No, però un moment, perquè els que jo recordi, el testament el fa el notari i li porta perquè i li llegeix el notari,
però el signa.
Però jo he fet una carta de llegat.
Però Esteve, tu l'has fet tu.
Que l'he fet jo i que la tinc guardada a l'escriptori.
Perdoneu, esteu ensorrant l'Alejandro, que marxarà aquest home. El cas és complicadíssim, eh?
No, és que és interessantíssim.
L'obra és interessantíssima.
Hi ha un testament notarial i posteriorment hi ha una deixa, un llegat hològraf. Una deixa,
ja sabem de qui parlem.
I què té més pes?
Les dues coses. Si no entren en contradicció, les dues coses. Una segona disposició feta a mà seria vàlida si és feta per ell i ben feta.
Però l'ha de validar sempre el notari? És
no.
A dir...
No. Tu pots deixar en un moment donat... Tu pots deixar per escrit un testament, si el fas tot a mà, que es diu hològraf, firmat i numerat, i ho fas tot bé, té validesa.
Sense testimonis.
És molt important el que estem comentant, perquè ara el testament...
Sí, perquè ara la Beatriz se pot recórrer.
Sí, exacte.
I això a la segona part.
El testament hològraf s'ha posat de moda, perquè és això que va explicar l'Anna Obregón, que havia passat amb el seu fill i tot això. Sí. Ben bé com va això? Qui ha d'haver un testimoni o com va el testament hològraf?
No. Per això el de l'Anna Obregón no era un testament hològraf.
No era?
No, perquè diu que estava fet amb un ordinador i que el va firmar. Això no és testament hològraf, no és vàlid. I no requereix... testimonis. Testimonis avui en dia desaparegut, només en cas que una persona discapacitada vagi a fer un testament davant d'un notari. Res més. Avui en dia, un testament hològraf és un testament fet a mà, ja dic, numerat, sense esments, us dic, ben fet, i aquest té validesa. El problema és que aquesta senyora pot estar fent un testament hològraf i jo estic amb una pistola apuntant-la dient, escriu això.
Clar.
Ja no es pot demostrar això. I també demostrar que ho ha fet ella.
I per a garantir això, ara que hi ha la tecnologia, no se pot gravar uno con el mòbil i deixar ahí un USB con el paper i dir, mira...
Clar, això no ho sé, perquè això teòricament ara no sé com evolucionaria, no? Però la jurisprudència avui en dia és molt clara. És a dir, si hi ha una prova cal·ligràfica que es demostra que ho ha fet ella, aquest testament és vàlid.
Ara tornarem a l'obra, però li hem preguntat abans una qüestió que hauríem de tancar. Jo li he preguntat quan s'ha de fer testament, vostè ha dit quan hi hagi una propietat.
Home, sí, a partir dels 14 anys ja pots fer testament.
A partir dels 14.
Però és recomanable a partir de quan tu tinguis una propietat, perquè el testament tu dius coses patrimonials, no dius coses morals.
I això no ho fem, entenc, ara m'ho respondrà vostè, fins que no tenim un problema. La gent, quan allò, una dolència o no sé què, és quan el ve a veure, en realitat,
no,
la gent?
No, en general la gent s'està conscienciant cada vegada més la gent, quan es casa, quan ja tenen una propietat, llavors ja fan un testament, perquè també han de pensar que poden morir tots dos a la vegada, matrimoni.
Mm. Però bueno, d'aquesta taula, qui té testament?
Home, jo
dic una cosa, i a vegades hi ha hagut alguna vegada que cada mes l'he canviat.
Segons com es pronuncia
el Xavi Boada i la Rosa Gamí no teniu testament després de fer l'obra cada dia
no se n'ha parlat d'aquest tema a la companyia?
Clar, no ho parleu això, de potser sí que hauríem de fer testament.
No ho hem parlat.
Bueno, clar, és que potser amb el Brogi és difícil treure aquests temes.
Hem tingut algunes altres feines i aleshores no ho hem parlat.
Del testament no n'heu parlat.
I la Perla 29, que acostuma a fer sempre obres amb sorra, crec que s'hauria de fer testament.
No, obsessió de
la gent rellisca amb aquestes
quina
coses.
Obsessió.
Hem parlat de dos protagonistes que són els que ens acompanyen, sí, però encara ens queden més gent.
Bueno, a veure, és que clar, no parleu de la que seria la Loctite, que és la Coralina.
Sí, la protagonista.
Expliqueu a la Coralina quin paper juga en tot això, perquè ella no és part de la família.
Ah, aquí està.
La Coralina és una criada que està al servei de l'Ottavio. I aleshores, al principi de la funció, la fa fora perquè la dona aquesta, la Beatrice, no vol veure el fill més a casa, el fill gran, el Florindo. I li diu fora de casa, i el fa fora, i llavors qui se'n va amb ell és la criada, que és aquesta. Que la gent mal pensa, la Beatrice la primera, perquè què es voldrà casar amb ell, potser voldrà...
Pels quartos.
Exacte.
Sí, home, la garta...
La garta mochilera.
Fa mal pensar, no?
Que avui a la redacció diem una cosa que li volia preguntar a la Rosa Gamiz, que també al Xavi, evidentment, que és les madrastes habitualment sempre
són dolentes.
Sí. És una cosa, és curiosa, les pel·lícules,
sí,
a les obres
de teatre. Jo sóc madrastra de fa molts anys, d'una noia que té 33 anys, la Clàudia.
Per això ho dic, esteu com estigmatitzada, és la dolenta de la pel·lícula.
Fa molts anys, i quan ella diu, no, és, la Clàudia sempre diu, la Rosa, la dona del meu pare, perquè si no, si diu madrastra, sona molt malament. I jo dic, no, sóc la teva madrastra, si no hi ha un nom que no existeix un altre nom. I sempre ens ve el referent cultural que tenim de les madrastres dolentes. I les madrastres podem ser molt bones.
I sou molt generoses, perquè normalment sou acollidores i bones persones. Menys per Disney, segons Disney, que devia tenir algun trauma amb aquesta història. La Coralina, però tenim el fill també.
Exacte, que és el que parlava ara, és el Florindo. I què és
el Florindo, de qui és fill?
El senyor Ottavio. I com a tots els personatges masculins de la peça, diguéssim que no té un coeficient excessivament.
És fluix,
el que passa, què passa aquí? Jo penso una mica quina gràcia té en el sentit ideològic la peça, i és que presenta un personatge femení, que és la Coralina, al segle XVIII, amb un discurs feminista. Amb un discurs d'igualtat. I això, quan ho penses, dius, ostres, tu, aquest el Goldoni, realment...
Li tocava.
Qui l'entenia en aquella època, no? O qui... Segurament que es devia trobar amb algú que li deia, tu, escolta, però què estàs dient, no?
Anava en contra una mica del pensament.
Bueno, és que he introduït el fill, perquè què passa si una persona mor sense testament i la seva parella té un fill?
I la seva parella?
Sí.
Doncs, si no té testament i la seva parella té un fill, no hereda. Aquest fill no és de sang. Si no ha fet testament...
Ostres, per no ser de sang... Però potser n'ha estat convivint un munt d'anys i forma part del nucli familiar i tot això.
Sí, perquè ara mateix la parella, de fet, s'equipara al matrimoni a temes successoris a Catalunya, si porten dos anys visquem. Però amb el segle XVIII, no. Per tant, no era el seu fill. Bueno, heredaran els germans de... els que siguin, els tiets, no?
Tenim moltes consultes, gent preocupada, Passem-nos el contacte del senyor Alejandro per fer-li consultes. No, però recullo el que deia el senyor Marcelí per actualitzar...
Sí, perquè, perdona, per ara anem a les consultes, però que és que han de marxar, però abans estàvem amb l'Eulàlia repassant a veure com tenien les entrades, i en quedava una.
En quedava una.
Una.
Sí, sí.
És del senyor Alejandro l'entrada.
Una. I jo ara m'he estat amb l'Eulàlia pensant com s'ocupa una entrada. És que... és difícil. Sí, ha d'anar una única persona.
L'altre dia va passar.
És l'última.
L'altre dia va passar que faltava una entrada i va venir un senyor i no, saps allò que es fa ara al teatre, que entrades exaurides i ens fem fotos cada dia.
Amb el cartell.
Amb el cartellet. I no es pot fer perquè queda una entrada, ens va dir la Eva. No va sentir
que... Per una entrada no podeu fer la foto.
I no podíem posar la foto. Bueno, però... I va venir un senyor. Sol. Ah, vull una entrada. I va,
perfecte.
Hosti, doncs mira, avui, ara quan hem entrat amb l'Eulàlia, quedava una entrada. I crec que els propers dies també una i dues entrades.
Sí, en quedaven molt poques.
L'Eulàlia feia el seguiment de la sala, de la biblioteca, i a les 5 diu, queden dues. I no sabem què ha passat, que estaven a distància.
Algú ha comprat separades.
Per tant, una ha entrat sol. I ara estem esperant si a l'última que queda...
És que hi havia un gran plaer fa un temps, ara ja no és tant, per circumstàncies, que era anar sol al cinema. De vegades sol al cinema és un gran plaer, però tens cinemes que les crispetes, el peu se t'enganxa a la Coca-Cola i totes aquestes coses. Però hi ha un altre gran plaer, que és anar sol al teatre. Potser no pots fer teatre fòrum, però tu quan arribes a casa, quan vas caminant pel carrer, també rumies sobre la funció.
No
ho fa tanta gent. Però jo us ho recomano també, si de vegades queda una entrada per vendre, sol.
És seria el cas d'un Otavio que no ha fet el mal pas de casar-se amb una vella.
Un Otavio en oferta.
Jo només us volia preguntar, perquè en relació al que havia dit el senyor Marcelí, el tema de l'actualització, que tu ja ens volia l'assessorament de l'Alejandro per a les actualitzacions. És molt habitual, les actualitzacions de testament?
Actualitzar el testament, és a dir...
Treure'n un i posar-ne un altre.
Sí, perquè un testament anul·la l'anterior. Tu fas un i anul·la l'anterior. Aleshores, sí. És, a més, és recomanable. Jo no dic que vagi sovint a l'abogat a fer un testament. Jo el que dic és que cada any el miris, perquè les situacions personals i econòmiques canvien. Tu mira-te'l. Que està bé, vale, doncs ja ho mirarem l'any que ve. I vas mirar, això és molt, molt...
I quan hi ha actualitzacions, és a dir, cau un, com un jugador de futbol, entra un, surt l'altre, cau un fill, entra una filla...
Sí, clar, si t'has separat amb un fill, doncs a mi t'has comprat un pis i li vols escapar un altre...
I a vostè, perdoni, li expliquen? És a dir, vostè és una mica confessor de per què?
Evidentment, clar. Expliquen els problemes, llavors tu has de preveure què pot passar, la manera que no es barallin els fills després, clar, evidentment.
Però això també és responsabilitat seva, que no es barallin els fills.
Estàs esgarrifant.
Home, és que, és que l'obra que representeu va molt més enllà.
Bueno, és que jo volia dir que aquesta obra és el problema que de fons, que és la captació de voluntat d'una persona gran. És el més comú que tenim avui en dia. És la captació de voluntat. Això, la gent cada vegada vivim més, les persones de companyia a vegades no són el que pensem, etcètera, i llavors ens trobem testaments d'última hora a favor de persones que per culpa d'allò... I això és molt, molt comú.
I no es pot fer res davant això?
Sí. A Catalunya es pot arreglar perquè hi ha un tipus de testament que es diu pacte successori, només a Catalunya, a Galícia també hi ha, però és diferent, que tu el fas... i ja no es pot modificar mai més. Si et fan fer un testament posterior, ja no tindria validesa. Per tant, això és boníssim.
Per prevenir aquestes...
Per prevenir aquestes situacions.
Ens en explicaria alguna de bona de testaments? Que vostè en té... Segur que en té unes quantes, a la motxilla.
Bueno, doncs mira, d'això, parlant d'això, un senyor va morir, el fill ens deia que tenia una persona de companyia que estava a punt, el senyor tenia 90 anys, i a l'hora d'anar a casa seva, doncs, va retirar la persona, retirar les coses, els estris, les seves d'allò, vam obrir calaixos i estava ple de com si fos una botiga sexy, de tot.
Què m'està dient?
Vídeos d'allò. I tenia una partida de matrimoni a la tauleta. O sigui, va estar a punt de casar-se. I tenia 50 anys menys que ell.
Fixa't.
Ui, si Goldoni hagués sentit aquesta entrevista,
no et
monta una altra obra de teatre, eh?
Això és realitat, eh?
Ostres, el que és curiós per això d'això del Goldoni és que aquest senyor ho va escriure al segle XVIII,
clar.
Sí, sí. I encara ara, imagina com hem evolucionat les persones que estem allà mateix.
És que no hem evolucionat.
Estem allà. Encara, amb les qüestions bàsiques. Es veu molt amb el públic, això. Per exemple, perquè connecten de seguida, perquè és molt senzilla, la peça és molt fàcil.
Bueno, però és molt directe.
És molt directe tot, sí. Inclús també quan surten els enamorats, no? La relació pare-fill, també.
Al final de l'abraçada, que també la celebren.
Vigila, no, que no diguis...
No, una abraçada. Escolteu, ens ho hem passat molt bé escoltant-vos a tots tres. Crec que, a banda d'explicar l'obra, també hem explicat el context de l'obra i unes quantes coses més, el que hi ha als calaixos de la gent, que sempre és interessant de saber.
Sí,
però...
hem quedat una mica intentats amb la calaixera.
Us deixem anar ja, perquè ens hem compromès a que a aquesta hora doncs, us faríem ja cap al teatre. Xavier Boada, felicitats i que vagi molt
bé. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta sorpresa extraordinària.
Et diríem compartir-se-la amb la companyia, però és petitó.
Bueno, la pot compartir amb la Rosa, si
vols. Sí.
En tot cas,
Rosa,
amb la meva dona.
Rosa Gàmiz, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Et passarem tota aquesta informació a la companyia.
Sí, per favor.
I escolta, quan tingueu un forat, toqueu el tema al testament, quan el director us deixi tractar el tema al testament.
Alejandro Prat, moltíssimes gràcies. Crec que hauries de venir un altre dia i explicar-ne unes quantes més.
Encantat, estic a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies.
Coralina Serventa Amorosa, a la biblioteca. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Versió RAC 1.
Perfecte, ens connectem per vídeo i revisem l'informe. A Orange t'oferim eines perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina amb tota llibertat i tot el que la teva empresa necessita per continuar creixent. Fibra, mòbil 5G+, centraleta, impulsa el teu negoci amb Love Empresa. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Tornen els preus brutals de Montse Interiors. 50% de descompte en la segona unitat amb producte propi. Sí, 50%. Brutal. Botí més quadrant, segona unitat des de 9,98 €. Avança't a les rebaixes de l'estiu. Preus brutals a les nostres 26 botigues i a montseinteriors.com. Descompte aplicable en l'article més econòmic, només del 6 al 26 de juny. Podeu consultar aquesta promoció brutal amb la família o el vostre interiorista de capçalera.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge? He estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cinc nits i Balears o Canàries i Ambets Online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 85 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC 1. RAC 1 presenta el diumenge 11 de juny via lliure amb Xavi Bundó en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:15, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
6:45 de la tarda, ho he dit fa una hora.
Sí.
Aquí entra...
Però quina poca esma.
Bueno, perquè no, perquè es fa interessant.
És que és tremendo.
Bueno, atenció,
en el fons li fa il·lusió, eh?
No, no, perquè ara hi estic una mica enfadat, ja us ho explicaré.
Moment i...
Què passa ara, vostè?
Ah, està escalfant.
Està escalfant la veu.
Atenció, moment històric del programa, perquè mesos i mesos i mesos després torna, encara que sigui de manera excepcional.
Sí, hombre.
Va, que fa fàstic. Coses meves.
Coses meves. Les úniques coses que paguen pena la vida. Coses meves. El desfici per fer Pasqua abans de Rams, ara Corpus abans de Corpus. Coses meves. Aviat s'acabarà el món perquè som tots més rucs que sabatots. Coses meves. Endavant les atxes.
Coses meves.
No, seves, aquí. Són meves.
S'han posat, ja no s'ha posat d'acord.
És que si, diu, si són meves,
clar,
vostè,
són
vostè ha de dir seves.
No, però sempre havia dit meves.
No, però aquí vostè ha de dir seves.
Seves?
Seves no, seves.
Coses cebolles.
No, home, no.
Con don Marcelino Camacho. Hoy el huevo del viejo.
El huevo del...
Retorna como el ayoli.
Tot això fa... tot això ho farem perquè fa uns minuts la catedral de Barcelona ha donat el tret de sortida a la festivitat de Corpus, que se celebra demà.
Demà!
Ho han fet posant en marxa el tradicional ou com balla, el claustre de la catedral. Aquest any, per primer cop, amb un pregó que va a càrrec de l'exdirectora de Càritas, Pilar Malla. I per causa de la sequera es fa ballar l'ou amb un circuit tancat d'aigua.
I es va fer altres anys.
I a resultes d'aquesta qüestió, el senyor Marcelí Virgili, pràcticament a punta de pistola, ens ha demanat que torni Coses meves, versió... violenta.
De lux.
Perquè vostè està com enfadat.
Jo estic molt enfadat. Perquè demà...
Què passa?
Coses meves.
Demà!
És l'únic que està bé de veu, eh? Els que estem aquí cridem així, demà no tornem, eh?
Fins demà no som Corpus. A mi, que aquesta senyora, que deu ser una bellíssima persona, perquè ja es veu, faci un pregó, faci tot això, m'és igual. Fins demà no som Corpus. I, per tant, l'ou... no pot ballar fins demà.
Però no pot funcionar això d'avui com una, una prèvia. Okay. Una prèvia.
No, perquè a veure, els bisbes, cardenals, capellans, preveres, diaques, tots se van deixar perdre la festa del Corpus, que era dijous, que tot el dijous, que s'havia celebrat tota la vida el dijous de Corpus,
sí.
Ho van deixar prendre per quatre llops de Madrid, i ara no es pot celebrar Corpus. I resulta que ara sí, ara hem de fer això, ara hem de fer el pregó, ara hem de fer...
Però quin problema en té que es faci avui? Vull dir, a veure, es comença a celebrar avui i demà es continua.
Clar.
És que no entenc...
Mira, la culpa que es perdi la fe ha estat dels capellans, dels bisbes, dels papes, comunistes que ara operen el pare.
On ha anat a parar, vostè?
El papa és comunista.
Sí.
Ah? Aquest papa és comunista.
Sí que l'operen avui,
I avui l'operen,
sí.
I ja veurem.
Bueno, ja veurem què.
Què vol dir ara?
Ja veurem què.
No vull dir res.
Home, ja ho ha dit ja veurem.
Diu que està molt delicat.
No ho diuen, que està molt delicat. Això ho està dient vostè.
No, jo he llegit un telegrama.
No, telegrama tampoc.
Bueno, un telefax, no sé com se diu.
Telex.
Que diu que el papa no pot aguantar unes intervencions d'aquestes de com es diu això, que t'adormen.
Anestèsia.
Es veu que el papa és molt delicat i si l'anestesien, potser que no s'aixequi mai més, eh?
A veure, el cas ben bé de què l'opera?
L'operen per una obstrucció intestinal que sí, se li pot fet ser un greu, tap. A veure, una obstrucció intestinal...
No, mira.
No, és veritat.
No, se't fa un tap.
No és un problema lleu de salut. Se't fa un tap, no passa res per aquí i es poden trencar els intestins.
I tant, per això l'operen, perquè no passi totes aquestes desgràcies.
L'han hagut d'operar d'urgència. Això pot ser greu.
Hay que comer kiwi.
Home, no depèn de kiwis, això, eh?
I, mireu, no mirem un moment, que la Mònica Folquet ens actualitza aquesta informació. Diu el papa Francesc que ha sortit del quiròfan...
Ja ha sortit?
Després d'un... Tan greu que era, ha entrat i ha acabat de sortir.
Però
després d'una intervenció que ha durat 3 hores i que no ha tingut...
3 hores, eh?
I que no ha tingut complicacions. Bueno. Segons un informe del Vaticà que ha explicat aquesta tarda, el pontífex de 86 anys ha estat operat amb anestèsia general... per l'aparotomia d'una hèrnia abdominal, que és el que estava explicant la Marta.
I jo només demano als cardenals que estiguin al cas, que no hagin de córrer cap a la
Marta. Per favor.
Hi ha una cançó dedicada al Corpus, cantada pel cantant més important que ha tingut la nostra història de Catalunya, que ha estat Emili Vendrell.
Poc les trompetes venen als soldats.
A l'època del 4K i l'HDR...
Podeu callar.
Així sona.
Llame al Gerard Romero que lo pongan gigante esto.
Perdoneu un segon. Abans heu connectat amb Argentina amb un telèfon que se sentia mil vegades pitjor que jo.
Ja té raó, ja.
I heu connectat. I en canvi això no es pot posar. Corpus Christi és la festa per venerar l'Eucaristia, el fet misteriós que el pas tornem al cos de nostre senyor Jesucrist. I això es va començar a fer el segle XIII. I després va començar les processons, tot això que fan a la Patum, les àligues, lleons, gegants, capgrossos...
No veig per on vas.
No, és que vostè no ha d'intervenir encara, per tant.
Vostè encara no.
Ja l'indicarà.
No, aquí, a la pàgina 2.
No,
a la pàgina 3.
No, si estem a la 3, què diu la 2?
3.
Però quina pàgina està vostè?
Bueno, es feien capelles, tot això...
La
flor que no pot faltar mai per Corpus és la ginesta, perquè sempre hi ha d'haver ginesta florida per Corpus. No hi ha Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca. Això és una cosa que es deia.
Jo, tot de coca.
I la flor de la ginesta, que fa una flaire fabulosa en unes hores concretes, si us ho dic, si les bulliu...
Perdó, és que té la música massa forta. Per què té la música tan forta?
Perquè m'agrada.
No, però és que no se'l sent a vostè.
És que si no no sento la cançó.
Però és que ara estem en un moment que tota la veu de res està per sota de la música.
No. Baixi la música.
Si agafes ginesta. Ves a agafar ginesta.
Mira,
si el papa...
Que no sentim.
Baixi
la música.
Però les flors bullides de la ginesta fan
orinar. Posa molt nerviós, això.
I això fa orinar.
A veure, senyor Marcelí, pot baixar la música, si us plau?
Si prens en excés un bullit de ginesta, pots acabar mojant per la boca, com si fos una font de l'alcohol. Bueno,
No, que li hagi molestat a vostè és que estava francament alta. Ja fa estona que li estem dient que està molt forta.
Posa'm una mica de...
No, què vol ara?
No, lo de l'ou que em balla.
Ah, va, l'ou
que
em
balla.
Coses meves.
Ara li toca a vostè?
No.
Digui.
No sé on soc.
No, som a l'ou que em balla. Perquè tots, com que sou tots més curts que una cua de conill, ara us explicaré que és una tradició única al món. Això de l'ou que em balla no ho veureu enlloc més del planeta de Terra. Es fa des del segle XV i alguns diuen que vol ser com la Sagrada Forma, l'hòstia consagrada, per entendre.
De veritat, m'ho està dient, això?
Sí.
Però quina semblança té l'hòstia consagrada amb un ou?
No, però ve a ser... No, perquè ve a ser...
Un ou i una castanya.
No, perquè ve a ser que és com el començament on hi ha tot el món, el cosmos.
M'ho està complicant més, encara.
El cosmos és un ou.
Vol que triem aquest titular?
El cosmos és un ou.
Doncs un dia farà un pet, també.
I Nostre Senyor, al començament... Quan,
si el cosmos és un ou, Nostre Senyor què és? La gallina.
Quan pintaven Nostre Senyor, el pintaven amb una aureola, que era com un ou, que és com una...
Era com una corona, no?
No, la corona del cap. Ah. Tot ell, Jesucrist ressuscitat, està tot envoltat d'una aureola, com un ou, com una ametlla grossa, i això representa que és... tot el que hi ha al món, l'alfa i l'omega, per entendre'ns. Mm. I l'ou representaria això, l'alfa, l'omega...
I el betacam.
El cel... l'infern, tot, tot, tot. I la pregunta que segurament us esteu fent ara...
A veure, atenció a la pregunta que ens estem fent. A veure, a veure, a veure quina pregunta creu que ens estem fent.
Només dic que fa estona que miro el
rellotge. Jo no sé on soc.
Sincerament.
No, però jo vull saber la pregunta que creu que ens estem fent.
A veure.
Treu tot, treu tot. Quina pregunta creu que ens estem fent? A veure.
Talla aquí.
Jo crec que la pregunta que us es feu és... Com és possible que l'ou no caigui del rajolí d'aigua?
Està ben plantejada.
Ens agrada.
Sí, senyor.
No ens estàvem fent ara mateix, però
no,
ens
la podíem
fer.
No, però és veritat que quan ho veus t'ho preguntes, eh? Sí. No, no pot ser.
És una qüestió de física.
Però, perdoneu, és l'única pregunta que et fas de la comballa. És l'única. No hi ha
la pressió, la pressió de l'aigua cap amunt, sumada al pes de l'ou, que està, que és buit i està tapat amb una mica de cera.
Ah, perquè... l'ou és buit?
Hola.
Bueno, jo què sé. L'ou és buit.
Veus com ets més curt que una cua de conill?
Bueno, però no seria millor? No tindria més resistència si fos...
No, ha de ser buit, si no... no,
com,
no
com es
no
buida això? Com es buida això?
Pues, fas un forat amb una punta i l'altra...
Bufes?
No, xupes l'ou?
Com que no, no,
no
bufes? No, tu te l'has de menjar l'ou.
Clar, que xupar-lo.
Quin fàstic, està cru.
Però si la gent menja el cru, tota la vida...
A mi no, eh?
Però xupes l'ou?
Claro.
També pots
xupar el huevo.
Xupes l'ou?
Claro.
Tu ho poses a la boca?
Tu has de forar un forat amb una punta i l'altra.
Però, senyor Marcelí, també es pot bufar. També es pot bufar.
No, no.
Trencaràs l'ou.
Vols bufar un ou?
Ai, que xupar.
No, Marta, que petaràs l'ou.
Marta,
no, perquè el forat és molt petit.
Petaràs l'ou, és un foradet d'agulla.
Faràs
quants,
petal...
quants ous has
xerrupat? Quants ous?
Jo no he xerrupat.
Quants ous xerrupat?
Aquesta
pregunta. Antes xerrupava l'ou.
Jo un ou cru de gallina.
Tota la vida.
Què? Això, jo no me l'he menjat
cru. De gallina no, però de... Va, que ara se'ns ha quedat d'aquesta...
Va, avancem, avancem.
Tu xerrupes.
Què vol dir?
Poses cera i aleshores s'equilibra el pes... de l'ou buit amb la pressió de l'aigua.
Però on va la cera?
L'aigua. No, l'aigua. Com vols dir on va la cera?
T'ho poses amb un punt de cera.
Per tapar el forat.
Ah, tapes amb el buit.
Perquè no entri aigua dins.
Com una pinxada de cotxe.
Va. L'aigua llisca per tota la superfície de l'ou, que contínuament belluga, i com que l'ou sempre toca l'aigua, compensa que la força no llenci l'ou cap enfora. O sigui, és una cosa física, que això fa 5 segles, ja ho sabien, i ara que es pensen la gent que estan espavilant.
Bueno, ho hem de deixar aquí, però abans acabarem amb les grans frases que hem de tenir present de cara al corpus.
A veure.
A veure.
Quines frases han de dir? Quiero comer huevo.
S'ha perdut el guió, ara. S'ha perdut el guió.
S'ha perdut?
No sé,
no sé què vols que et digui. Quines són les
corpus. Per cert, atenció.
A què?
Corpus, 60 dies després de Pasqua.
Però a tu què vols dir? La frase terrorífica?
Sí, la frase terrorífica. A veure. Ve de dir jo, eh?
Corpus, que són 60 dies després de...
De Pasqua.
De Pasqua.
Sí.
Si Corpus caigués per Sant Joan... Sí. De prop o de lluny, Corpus pel juny, això ho sabem tots.
Sí.
Sant Joan és el 24.
Eh?
Si Corpus cau el dia de Sant Joan, s'acabarà el món!
Ah! Com amb huevo antes.
RAC 1. Triar i estalviar va amb tu? Ara, Carrefour i Carrefour.es, el seitó per només 4,95 € al quilo. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Arriba per primer cop a Barcelona el Ballet Clàssic de Cuba. La companyia del mestre Alonso embruixarà el Teatre Apolo amb El Lago de los Cisnes.
Tres úniques setmanes per gaudir d'un dels clàssics del ballet amb una de les millors companyies del món.
El Lago de los Cisnes, del 16 de juny al 2 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundiauto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Vine a la setmana del vehicle elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
El Garraf sona amb força pel seu clima formidable, les seves platges, el seu patrimoni únic, la seva gastronomia i vins... I ara sona més força que mai pels seus festivals. Més d'una vintena de festivals per gaudir de la millor música, el cinema, la gastronomia, novel·la negra... No et perdis els pròxims. L'estiu té nom i es diu Garraf. Pots consultar tots els festivals a garrafsona.com.